Molt bon dia a tots. Abans d'ensenyar-vos la Via de Gamba, he portat un llibre dels que em van convèncer quan vaig anar a París, quan feia mig any que estudiava la Via de Gamba, em va convèncer de la bellesa, de la importància d'aquest patrimoni. Després us podeu acostar, ja ho podeu veure. És un llibre, el segon llibre de pièces de viol, de peces de viola de Marat Marais, publicat a París el 1701, i aquí doncs hi ha una introducció, un pròleg, no és això, després hi ha unes instruccions, un avertissement, en què s'expliquen coses tècniques, s'expliquen com posar els dits, com fer ornamentacions, i després comença la música. I això són aquestes notacions que ja són com les notacions modernes, però que estan gravades, és com un gravat. Són planxes que després es van reproduir. I aquí, clar, això és un llibre que té una centenar de peces, de diferents suites, diferents tonalitats, amb tota mena de músiques precioses, i va ser justament mirant aquests llibres com això que em vaig donar compte d'aquest repertori, un repertori molt interessant, molt bonic i que valia la pena doncs, de dedicar-me a la viola de gamba. En aquella època jo feia 9 anys que havia estat estudiant tocar el violoncel en repertoris solístics i clar, era una decisió molt greu de dir ara tots aquests 9 anys que he fet ho deixo estar i començo de nou una altra cosa. Era una cosa que s'havia de... Un havia d'estar molt convençut per fer aquest canvi, no? I això és el que em va convencer. Després, al mateix temps, però aquí no tinc l'original perquè això és molt difícil, és un facsímil. Això és una publicació de 1605, crec. Sí, 1605. I això és una publicació d'un dels primers llibres de tablatura per la viola de gamba, que és a dir, aquí no està escrit totalment amb notes, sinó que tenim uns pentagrames, que són sis, que corresponen a les sis cordes, perquè normalment en aquesta època, el 1600, la viola de gamba només tenia sis cordes. Llavors el que tenim són lletres. Les lletres indiquen la lletra A és la corda oberta. La lletra B és el primer traste, la primera divisió. La C, el segon. Seguint el abecedari vas pujant, cada lletra és un nou traste. I a sobre tens indicat el ritme. Clar, jo quan vaig començar a mirar amb això vaig arribar al British Museum i vaig dir com es mastega això? I quan ho vaig descobrir, llavors, va... I penseu que això ho vaig estar estudiant al British Museum i jo estava en aquell moment ja a Basilea, el 68, havia anat al British Museum el 67 i el 68 vaig rebre els microfilms d'això. En aquella època no hi havia aquests fets. Això és una edició ja molt més actual. Es va publicar a Londres el 69. Però jo el 68 encara no existia i llavors vaig rebre el microfilm. Jo m'havia comprat una petita com un projector de diapositives en què passava aquest microfilm. Tenia la impressió a vegades que era com una mena d'espia que hi rebia informació secreta i llavors aquest microfilm el projectava a l'únic lloc de la casa on vivia, que hi havia una paret blanca, que era la cuina. Doncs tenia al costat de la taula de la cuina hi havia la paret blanca i allí projectava la música i allí estudiant sobre aquestes partitures. Era un sentiment que ara me'n recordo ara totalment increïble d'estar allí amb una viola de gamba i fent sonar una música que veies allí projectada per una màquina i un microfilm. És d'aquelles coses que inclús al moment era quasi surrealista, no? de descobrir la música del segle XVII a partir d'un microfilm que estàs projectant a la... Bueno, això és per dir-vos només el procés aquest de com. Llavors, jo quan vaig començar la viola de gamba, portava ja molts anys, 9 anys exactament, tocant el violoncel. I ara us ensenyaré les diferències que hi ha entre un violoncel i una viola de gamba. Bé, primer us explicaré quines són les característiques de la viola de gamba en comparació amb un altre instrument com el violoncel. La primera característica fonamental és que l'instrument és molt més lleuger. Està construït amb una fusta superlleugera, tant que quan un fa un cop aquí, és com si toqués un tambor de pell. Si fes el mateix un violoncel, seria més així, perquè la fusta és 3 vegades més espessa. Doncs aquesta fusta aguanta aquesta tensió perquè la fusta està encaixada, això està fet de 3 peces, i aquestes peces, perquè aguantin, estan encolades no d'una manera recta, sinó que a un cert moment es tallen i llavors les peces estan ja corbades, perquè la corba pugui ajudar a aguantar la pressió. I si tu fem la fusta així, i és molt fi, la taula, però si la fusta la forcem, llavors ajuntem fent com una mena de pell de taronja o com un lleó també, llavors això aguanta molt. Això és la tècnica que van inventar aquests anglesos, que eren, en aquest cas, en Barack Norman, que tenia aquesta de la seva marca, la flor de lli, es considerava com a l'Stradivarius de la viola de gamba. Ell va treballar entre 1680 i 1720, pràcticament la mateixa època també que Stradivarius. I la característica, a part d'aquesta qualitat, la fusta és la mateixa que es fa servir un violí o l'arpa, i aquí la característica sempre de totes les violes de gamba és que el fons és pla. El fons és pla, veieu, no és bombat. I això li dona una ressonància especial. Quan el fons és bombat, hi ha més tensió, hi ha més so, però menys ressonància. I això és una de les coses que interessava aquest tipus d'instrument i característica. Llavors també l'altra característica de la viola de gamba és que té 6 o 7 cordes. Aquesta en té 7, però l'original, l'instrument original, en tenia 6. La 7ª corda li vaig pujar jo al cap d'un temps, quan vaig tenir una viola de gamba de 7 cordes que m'havia deixat una comtessa de París, però quan es va morir vaig haver de tornar-la, llavors vaig posar-hi aquesta. La 7ª corda és aquesta, que és una corda que és una tercera més baixa que el do de mi. La corda greu, veu si una corda té una profunditat. I també el que hi ha, llavors, que té la viola de violoncel, és aquestes diferenciacions que estan fetes amb les mateixes cordes, és uns trossos de tripa que estan posats aquí, que pots moure i pots adaptar segons la tonalitat. I això fa que un so, com un violoncel, seria aquesta nota, aquest mateix so, o d'haver-hi el traste, ressona. Aquí, la mateixa carn del dit apaga la ressonància. I això permet de fer tocar. Aquí funciona perquè són cordes obertes. Sí, ara també continuen ressonant, perquè eren els trastes. Tocant així com un llaüt, perquè en aquella època els violistes també tocaven molt sovint així. Sonava molt bé. Quan acompanyaven un cantant, inclús la pintura que hi ha de Madame Maguet està tocant així. Sonava així. Els botons. Marat Marais va ser el primer violista a la cort de Lluís XIV que no va tenir l'obligació de tocar un altre instrument, perquè quan van contractar amb ell, els violistes tenien l'obligació de tocar la viola i la tiorba, que és una mena de llut, i per això els violistes tenien aquesta dualitat de poder tenir, perquè hi ha molts aspectes en comú. Llavors, la característica de la viola de gamba, per exemple, la mà esquerra no és molt diferent del violoncel, és a dir, la posició... Això és molt similar, però el que hem de fer és que hi ha els trastes. El violoncel... Tens una... Sempre el so que produeixes amb això i l'has de controlar. Aquí també, quan sortim les tastes de... També et trobes amb que has de controlar el so sense cap ajuda de tastes. Però els tastes no són per ajudar, tampoc, perquè un traste pots també... També pots desafinar si no pots el dit o no. El traste té aquesta funció de que el so sigui clar, que cada nota sona com una... Cada nota sona com una corda oberta. Llavors, la diferència fonamental també és la posició de l'arc. Els instruments de la família del violí, que en aquella època, al segle XV i al segle XVI, existien les dues famílies, els que es tocaven apoyant amb els gambals, en català diem cur de gambals. Gambals, gamba, és el mateix, això és italià. Doncs els que tocaven amb la gamba, amb la cama, i eren tots, des de l'instrument petit fins al més gran. Llavors el que era molt més gros s'apoyava amb un coixí a terra o una petita... amb un petit, una cosa de fusta, però sempre era aquesta posició. En canvi, les violes de braç, viola de braccio, es tocaven apoyades al braç. I aquí, l'instrument i la posició de braç, és evident, aquesta és molt més còmoda. Si tinguéssim de tocar aquí dalt així, seria impossible. En canvi, per tocar amb l'instrument així, aquesta és una posició molt més natural, aquesta és una posició més forçada. Jo sempre dic que, més per un català, aquesta és una posició molt natural. No, això no ho he inventat jo, això s'ho va inventar un músic molt famós, que el coneixeu, el Gustav Leonhardt. Un dia ell també tocava la viola de gamba, és un dels grans clavicinistes, l'heu sentit segur, i un dia estava explicant a un públic holandès també això, i va dir, jo com a holandès aquesta posició m'hi sento molt còmode. Perquè els holandès i els catalans tenim molts punts en comú, el comerç i també ser una mica avars també. Bueno, això és per... Però el que és interessant és que, clar, quan això va començar també, aquella època, quan es va començar al segle XV, no hi havia aquest mecanisme que tenia. Això ja és un mecanisme del XVII. Aquella època, l'arc el tenies tens, llavors, si tu volies tocar doncs, una corda, o tu volies tocar, per exemple, si ho féssim així, jo apoyaria, i què passaria? Que amb la fusta tocaria les cordes. Si volgués tocar més d'una corda, seria molt difícil. En canvi, fent així, tenim aquest dit, que com us vaig dir l'altre dia, és l'ànima de la música, que és el que gestiona tota la qualitat dels sons, de la tensió, de la dolçura, de l'agressivitat, de la dinàmica i l'articulació. I això permet, llavors, de tocar una corda, evidentment... quatre serien i també cinc. Inclús sis. Fem un petit joc de... té tota una gamma de possibilitats, però una de les característiques més importants és que, clar, aquí hi ha set cordes. Un violoncel afina aquesta nota amb el gruix d'aquesta nota. És a dir, la corda d'un violoncel té el gruix d'una nota que aquí és una quarta més baixa. Si jo ara apugés aquesta nota fins a la, tindria molta més potència, perquè tindria més tensió, però també seria molt més dura de tocar. Em seria molt difícil de fer el que puc fer ara. Perquè la tensió és tan suau. Això no seria possible perquè la corda es tira, que abans ho hauria de fer tocar. També és bonic, els... perquè hi ha un timbre. Aquí també ho puc fer, però el violoncel no pot anar tant, no es pot relaxar tant el so. I això és una de les característiques de la viola gamba. La viola gamba és l'instrument d'arc més pròxim de la veu humana. La veu humana podem parlar molt dolçament, podem parlar a l'orella d'una persona. I amb la viola també. Podem parlar amb una extrema dolçura i això és una de les coses que també ho fa un instrument molt... molt... que té un carinyes, perquè té un caràcter molt especial. De tal punt, per exemple, que quan Bach composa una passió com la passió segons Sant Joan, quan ja arriba la mort de Jesús, es ist vollbracht, tot s'ha acabat, doncs dona tota la responsabilitat de l'instrument, de la viola gamba, de fer la part instrumental d'aquesta ària. Perquè sap que és l'instrument que pot expressar amb més dolçura i amb més melancolia i amb més... que té el caràcter més elegit de tots els instruments que té. I això va ser també una de les coses que va ser probablement aquesta especialització que va causar la pèrdua d'aquest instrument. Perquè estava tan especialitzat en un tipus de música que després, quan hi va haver una música molt més concertant, els compositors pensaven que l'instrument no tenia aquesta capacitat com podia tenir un violoncel, un violí, i l'instrument va quedar relegat, sobretot perquè també, clar, estem en una època, ja al final del barroc, al moment que comença el rococó i el classicisme, en què la mateixa concepció de la il·lustració d'aquest món organitzat, que tot està per famílies, l'orquestra es composa d'una família d'un mateix instrument, violí, la viola de braç, el violoncel, el contrabaix, les flautes per dos, els oboes, la fusta, el metall, tots són famílies molt concretes, i aquí desapareixen la teorba, desapareix el clavicèmbal, desapareix la viola de gamba, desapareix molts instruments que eren, tenien una independència, no hi ha orquestres de viola de gamba. Era un instrument solista, i al moment que no hi ha demanda solística, doncs l'instrument s'ha de tocar, i la demanda solística que hi havia encara a finals d'aquesta època, doncs un Abel, Carl Friedrich Abel, que era un dels grans virtuosos, les músiques que feien eren molt difícils. I qui era el que tocava aquests instruments d'aquesta època? Els nobles, la gent d'una certa societat, i aquesta gent, quan els hi va arribar un violoncel amb quatre cordes, i amb unes sonates molt més senzilles i també molt boniques, doncs ho van veure molt clar, de seguida es van adaptar a una música que, treballant molt menys, es podien també divertir en fer música, mentre que la viola gamba, set cordes, acords i cada vegada les coses més complicades, tenia molta més dificultat. I això, aquest conjunt de coses és el que fa. Després també hi ha un llibre molt divertit que és un llibre que es va publicar en francès a Holanda, que es diu, l'escriptor es diu Hubert Leblanc, i es diu Défense de la viola de gamba contre les entreprises du violon. Els amanyos del violí i les pretensions del violoncel. 1740 ja, eh? I clar, ell diu una cosa que és molt certa, diu, el violí s'ha aprofitat de cara als grans concerts amb sales molt més grans per imposar-se. Perquè clar, imagineu-vos que esteu en una sala més petita que aquestes, amb 15 persones, i teniu un violí allí que està tocant tota l'estona, al cap d'un moment, al cap d'una certa estona, tens ja aquells sons tan aguts que no els aguantes. En canvi, una viola de gamba la pots sentir tot tant com vulguis, perquè els seus sons no t'excitaran i no et posaran nerviós, perquè són el contrari, són sons relaxants, que tu sents un so... Jo quan començo a estudiar al dematí... i al cap de 10 minuts m'entra una passió de son que haig de deixar ràpidament l'instrument i estirar-me un moment al sofà que deu costat, perquè és que em cobria l'instrument, és que produeix una... Clar, tinc aquí tocant tota la part del cos i aquestes vibracions et fan un efecte com si et fessin un massatge al més profund de tu mateix, no? És impressionant, perquè clar, és... estàs envoltat d'aquests sons, no? I això és un efecte molt, molt particular. Bé, això és podríem dir, el més essencial de l'instrument és això. Llavors, tota la manera de funcionar és la mateixa que un qualsevol instrument de corda. Tenim una mà esquerra que es posiciona sobre l'instrument, com tots els instruments ha d'estar, els dits han d'estar percutint com un petit martell. és com el mateix problema que un llaüt o que una guitarra. És un... L'art també és una tècnica que hi ha en 1636 amb la seva harmonia universal. Marie Mersenne parlava ja de l'art d'una viola de gamba com capaç d'imitar tots els efectes de la veu humana. Deia, des de la tristesa, les llàgrimes, la joia, amb l'arquet es podia imitar en aquesta època. Un bon instrumentista podia fer cantar l'instrument i fer-lo expressar totes les emocions que patia la veu humana. I això explica que en aquesta època hi havia, ja, els violistes ja portaven un segle desenvolupant una tècnica i tenien una gran capacitat d'expressar-se amb l'instrument. I això, bueno, les tècniques d'arquet són tècniques que venen donades per tota una sèrie de coses. Hi ha un contacte, la primera cosa que tenim, posem en contacte amb la corda. Llavors, estem en contacte amb la corda, llavors ja el que primer s'ha de fer és el que els francesos diuen la preparació du coup d'archer. Quan posem l'arquet, el cor d'arc que sortirà dependrà de com ens sortirem. Si no fem res i només toquem, serà un so que... Ara, si volem fer aquí un so agressiu, llavors posem una tensió. I tot això depèn de la tensió que posem, del moviment. Llavors, la tècnica, la manera de frasejar està basada en el contacte. El contacte ens dona una forma d'articulació, la tensió ens ve donada per la distància amb el pont, és a dir, si jo estic tocant aquí, si faig el mateix, aquí, toco piano però hi ha una tensió. La tensió és inversament proporcional a la velocitat. És a dir, quan més lent va l'arc, si vaig ràpid, aquí hi ha la projecció. Per això deien que els violistes tocaven amb l'arc a l'aire, l'archer en l'air. Perquè si jo faig... És molt bé per una cosa grande, però si haig de fer un avant... El so rebota i es propaga. Per això doncs, hi ha tota una sèrie de tècniques que són molt complexes. Hi han de dir, ja pot haver un coup d'archer que es diu que la fa... jeter a la fa, tirat al final. Hi ha mil coses que es poden articular quan fas música. Doncs això són la... Bueno, aquí ens hi podien passar moltes hores explicant tot aquestes detalls, però em sembla que més que explicar-vos coses tècniques que són... El que vull fer és tocar-vos un parell de peces perquè veieu també algunes diferències d'estil i us ensenyaré... Començaré primer per una peça d'aquestes de tablatura d'aquest compositor anglès que es deia Tobias Hume. Per exemple, a veure si tinc aquí. Exacte. Aquí tenim l'obertura, que és el set abans, i aquí hi ha les lletres, en aquest cas, les lletres és com dir això, l'A, B, C, D, E, F, G, i després va seguint. A sobre hi ha el ritme, llavors per aquí ens trobem que a més a més hi ha altres coses que són interessants, per exemple, que sempre s'explicaré, en un moment determinat diu play 9 letters with your fingers. Toca 9 lletres, és a dir, 9 notes, amb els teus dits. Your fingers as before, amb els teus dits com has fet abans. I al final acaba dient drum this with the back of your bow. Percuteix això amb l'arc, amb la fusta del teu arc. Ara la tocaré perquè veieu. És una peça que després he investigat, aquesta peça, que es diu Hark, Hark, o dir escolta, escolta. Es va tocar aquest tipus de música com a música incidental en una obra de teatre de Shakespeare, i concretament amb els contes d'hivern. I en un moment determinat hi ha un conte i darrere se sentia una viola de gamba que feia aquests efectes, com un efecte especial. La característica de la viola és que tinc cordes de tripa. Les quatre primeres són tripa pura i les tres últimes tripa entorxada, és a dir, és una tripa que hi ha un fil de llautó banyat amb argent. I això té molta sensibilitat i com que aquí, en aquesta zona, és més sec que a Barcelona, la sequetat fa que l'instrument pugi de tensió. Entorxada. Sí. Thank you. aquest final que he sentit no posa en lloc, ha de ser així. Podria acabar-se també perfectament fent així. Però és molt més maco acabar i deixar que l'arc és a dir, si un està ben relaxat l'arc com una pilota de ping-pong que deixem caure i queda i això és un principi molt important en tota la part del barroc perquè és el mateix quan fem un trino també hi ha aquest aquest so que es va desenvolupant i acaba així, no?
I les
dones
aquelles?
Les intocades són aquestes? No, estan escrites. Sí, sí, clar. Ara jo podria fer... Aquí és on hi ha la llibertat de l'intèrpret. Depèn de quina història vas explicar. I això és com un narrador. Que és una forma d'explicar una història. I aquí no ho faig sempre igual. Hi ha dies que fas una manera de notes i cada vegada tens una inspiració diferent. Ara us tocaré una... Molt sovint la música d'aquesta època està inspirada en melodies populars. Ara us tocaré una peça de Marat-Marré, unes musets. Les musets eren un instrument que tenia un bordó, com la gaita, però més dolç, i llavors les musets eren una forma molt expressiva per fer coses d'un cert caràcter popular, però al mateix temps també d'una certa poesia. Les cordes metàl·liques que estan s'apugen.
Thank you.
la partitura. Amb aquesta partitura no hi ha cap indicació de dinàmica, només hi ha les indicacions del cop d'art. Per tant, en tota la música barroca molt sovint passa que tens indicacions a vegades fort o piano, a vegades tens crescendos, a vegades aquí tens les indicacions de dinàmica que tens, hi ha una E a sobre d'uns certs moments, que això vol dir exprimir o expressar. Llavors això és un efecte que té, per exemple, que quan hi ha aquesta E, doncs s'ha de fer... I això són les petites coses que fan, però bàsicament tot el que has de fer aquí ha d'estar aportat per l'emoció i per la sensibilitat i pel bon gust, perquè si no tot això no seria, no us diria res, perquè la música sol si la toqués... no tindria la mateixa poesia, la mateixa. Per tant, tot està fet de petites nuances de la flexibilitat de l'art, del so que vas controlant, del discurs musical, de tot el que dona sentit a el que estàs fent. Us faré sentir ara una cosa totalment diferent, una peça que tocaré només amb pizzicato. És una bourrée de Bach, de Johann Sebastian Bach. Concretament és la segona bourrée de la quarta suite per violoncel, que no va amb violoncel, és amb mi bemol, i per la viola de gamba va perfecta amb sol, mi bemol major per violoncel, sol major per la viola de gamba. I evidentment per fer-ho no deixaré l'art per tocar amb pizzicato. Una de les coses que sàpiga fer un violista és poder tocar amb pizzicato, perquè has de poder passar i passar després amb l'art, no pots estar deixant. Per tant, la tocaré tota l'estona amb l'art que he agafat a la mà. I la tocaré una vegada tal com és escrita i després a la repetició intentaré fer unes improvisacions. Thank you. això és la, la diversitat de possibilitats que té la vida a la gamba. Ara, perquè veieu una altra diversitat i per acabar aquesta exposició, de, us tocaré potser uns fragments d'unes variacions.
A l'acabar aquesta peça, ha sacsejat una mica la...
Bueno, he fet... No he sacsejat. He fet...
Això és per so?
Això és per donar una mica, com que és aquí no puc fer res, aquest so... És com si tingués una mica de vida, com si el fes vibrar una mica, entens? És el so, llavors té, és com si fes un... compensa una mica això, és per donar-li un toc, però això és molt personal, això és molt personal, no està escrit enlloc. Bé, a veure... Una de les coses que més típiques també de la viola de gamba és la improvisació. L'art de la improvisació va ser un dels elements del llenguatge, us he parlat aquests dies, i per exemple, una de les coses que es servia per improvisar eren aquests baixos ostinats, i en aquest cas el baix ostinat és la folia. La folia és, aquest, és un baix que té... Això és un villancet de 1400, Rodrigo Martínez. Que era molt viva, la gent es començava a ballar i a fer a cantar i a fer això, i era tant el ciroll que es feia i tan boig tot això, ballant i saltant i cantant, que però això és una folia. I això és una folia que després, com va passar amb el que jo vaig parlar l'altre dia, el minuet, que també era una dansa alegre, quan va a la cort, aquesta dansa que el regiment era... segles més tard, la folia és una dansa molt moderada que serveix llavors per fer variacions. I llavors el que és, us faig ara per tocar el començament de la folia i us faré algunes variacions. Thank you. Encara teniu preguntes a fer, voldria simplement agrair-vos la vostra paciència i la vostra assistència a aquestes llargues xerrades i dir-vos que per mi ha sigut una experiència molt bonica i que m'ha fet pensar, que m'ha fet reflexionar, que m'ha emocionat, i poder compartir aquests dies totes aquestes coses amb vosaltres ha estat per mi un gran plaer i uns moments que no oblidaré. I us volia dir molt sincerament que ha sigut per mi una forma de sentir-me a casa i sentir-me molt ben acollit, i ja m'ha dit, ho volia agrair amb tot el meu cor, realment, perquè són coses que no tenim normalment l'ocasió de fer, i quan saps molts concerts sempre hi ha una distància i veus un moment la gent que ha estat al concert o a la guitarra, però el que es diu és com si haguéssim estat convivint molt intensament, i això ha sigut realment un moment molt especial. Res més, voldria simplement dir dos paraules recordant el que és la música, de fet. I per això volia retomar el fil d'aquell que us vaig dir l'altre dia, aquella frase de Sant Jeroni, que no és el talent sinó el cor que compta. I això és el que passa quan una mare o un pare canta una cançó de bressol a l'infant. No importa que aquella cançó estigui cantada amb una veu ben treballada o ben afinada, sinó que hi hagi el cor. I encara que no sàpiga cantar, si el cor està allí, l'infant rep tot el missatge d'amor que necessita. I això és el que fa que en aquell moment aquella mare o aquell pare són els millors cantants del món per aquell infant. Perquè llavors és l'acció de cantar és un llenguatge. És un llenguatge que ens permet de sentir-nos junts i de sentir-nos lligats a una cosa. Per això és al mateix temps medicina, perquè aquest model de cantar crea una relaxació a l'infant. És també estètica, perquè en aquell cant hi ha també, encara que no sigui perfecte, hi ha una bellesa, perquè en tots els cants hi ha una certa bellesa. No? És també educació, perquè contribueix que aquell infant s'educa, va adquirint uns mecanismes. Per tant, art, ciència, medicina, pregària, màgia, la música, el llenguatge, la música és tot i cada una d'aquestes coses a la vegada. I per això, com la paraula, està feta de sons, de silenci, d'esperit, de sensibilitat, d'emoció, de bellesa, de melodies, d'harmonies, de ritmes, d'accents, de colors, de resonàncies, d'inflexions, de modulacions, etc. Està fet de mil coses. I és, com a tot llenguatge, essencial al ser humà. I potser és aquest llenguatge el que ens marcarà més quan som petits, perquè si tenim la sort de tenir, si hem tingut la sort de tenir uns pares que ens han cantat quan som petits, aquest llenguatge el tindrem tota la vida i tota la vida disfrutarem de la música. Si no hem tingut això, també el tindrem, però potser el tindrem d'una manera més laboriosa, però els nens que han tingut la sort d'estar sentint els seus pares cantant, no cal que sigui cada dia, de tant en tant, desenvolupen de seguida un llenguatge interior que és més, que fa que la música els hi vingui també d'una manera més natural. No? Per tant, jo vull insistir en aquest factor sempre, als que tingueu fills, feu-los disfrutar, no sortint un disc gravat, sinó fent música i cantant i participant en això. I això és potser una de les coses més importants que hem de retrobar avui en dia, de retrobar el ser humà amb les seves capacitats. No ens deixem enlluernar per la tecnologia és molt important i tots la fem servir, però la tecnologia no és mai el que transmet l'amor, el que transmet la sensibilitat, l'empatia, sinó la tecnologia són coses fredes que ens poden ajudar en un moment determinat, però que no són essencials a la vida. Podem viure sense tecnologia, però no podem viure sense la sensibilitat, sense l'amor, sense la proximitat. I això és una mica amb les paraules que volia acabar, recordant que finalment el gran misteri de la música és que ens parla de coses que només podem expressar-les amb ella. I per això la música pot ser tot, perquè cadascú en fa el que vol. El músic fa el que pot i els que l'escolteu en feu el que voleu. I això és el que és meravellós. Moltes gràcies.
Final. Primer, si se'm permet, faré publicitat. I és, bàsicament també ho dic per barcelonins que siguin per aquí i que hi puguin tenir interès, que la Càtedra Fertemor organitza un simposi sobre Joan Creixells el 19 i el 20 de desembre a l'Ateneu Barcelonès. Gairebé sempre fem les coses aquí, però Joan Creixells, que és un personatge que va morir 30 anys, però extraordinàriament potent, ric, amb traductor de Plató, fent comentaris d'economia, era un home complexíssim, va morir a 30 anys i nosaltres li fem ara un simposi dedicat a ell, 19 i 20 de desembre a l'Ateneu Barcelonès, que era la seva seu, era allà on ell sempre era, l'Ateneu, i per tant fer-ho aquí hauria sigut ridícul, s'ha d'anar en el lloc, com deia molt bé el mestre Sabany. I per acabar, ara sí, dir que tenir aquí el mestre Savall ha sigut no només un honor, no només un plaer, ha sigut un goig, un autèntic goig que hem esperat amb molta il·lusió, que és una llàstima que s'acabi, però fins i tot les coses bones s'acaben, i que de les moltes lliçons, experiències i vivències que hem tingut a la càtedra Ferrer i Móra durant 24 anys, les lliçons, experiències i vivències amb el mestre Savall seran guardades i tingudes com a absolutament preferents. Per tant, li agraïm moltíssim la seva presència i el seu mestratge. Gràcies. Gràcies.